TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 10 d'abril, jornada en què destacam que ahir vespre de vers de les 9 es va produir un esfondrament a un hotel de Calvià. Dues persones estan ferides lleus en passar per ull una part del terra del menjador de l'establiment turístic ubicat a Santa Ponça. La zona afectada és d'aproximadament 30 metres i ha quedat precintada. Avui s'obrirà una investigació per determinar les causes exactes del succés. Són declaracions del batlle del municipi, Juan Antonio Mengual, en una entrevista a la primera hora d'aquest informatiu.
Anirà la nostra tècnica de l'Ajuntament, el tècnic d'urbanisme, se farà una investigació i per prudència el que han fet és acordonar una mica la zona, crear uns espais per on puguin passar els clients.
L'Ajuntament de Calvià assegura que alguns turistes de manera voluntària han desallotjat les habitacions, però diuen que en general la situació ha estat de tranquil·litat. Tot d'una, anirem en directe fins a l'hotel Zafiro Rey Don Jaime a Calvià en una jornada en què hi ha altres qüestions destacades. Exceltur calcula que a les Balears rebran un 6% més de turisme per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
De fet, és la comunitat autònoma que millors perspectives de creixement de vendes té durant el segon trimestre de l'any. Òscar Perelli és el vicepresident de l'Aliança per a l'Excel·lència Turística.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Per contra, el govern reconeix que el conflicte impacta en l'economia de les illes. L'executiu reclama a l'Estat un tracte similar al de les Canàries en les ajudes.
L'executiu ha enviat una carta al ministre de Política Territorial i espera que el citi a una reunió com més aviat millor.
I el Consell de Mallorca ha aprovat la primera fase de l'escut social per fer front a les conseqüències econòmiques derivades d'aquesta guerra.
És una partida de 12,6 milions d'euros que ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, Vots i Coalició per Mallorca. L'Esquerra, però, la considera insuficient i el Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisar, ja que dimecres va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació.
I tot mentre la darrera hora del conflicte passa pel diàleg amb el Líban, la Casa Blanca empès Israel a seure's amb aquest país perquè l'alto el foc amb l'Iran no decaigui.
Està previst que les converses comencin la setmana que ve a Washington. D'altra banda, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat iniciar negociacions directes amb el Líban per desmantellar Hezbollah.
I un informe de Greenpeace alerta que molts de municipis de les Balears tenen l'aigua de consum contaminada per nitrats.
No es pot beure ni cuinar en l'aigua del grifó a pobles com Sa Pobla, Manacor, Felanitx, Santanyí, Vilafranca, Petra, Oriany, ni tampoc a Ciutadella ni a Mó.
I precisament a les 8:30 parlarem sobre aigua, en concret sobre l'estat de la mà a les illes, amb el doctor Esteve Morella, que participa en unes jornades que s'organitzen a Eivissa. I avui també destacam que el jutjat ha decretat un ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per l'home detenut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Llosat, a Mallorca.
El presumpte agressor va passar aquest dimecres a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil. Els fets varen tenir lloc aquest dimarts mentre un grup de nins jugaven a un partit de futbol informal entre amics al camp municipal.
Precisament als esports avui destacen que el Real Mallorca perd Mateo Josef per a tota la temporada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia, baixa per una ruptura del lligament creuat en un moment delicat amb l'equip lluitant per la permanència. Mallorca que prepara el duel clau contra el Rayo Vallecano amb només 2 punts de marge sobre el descens i amb confiança després de la victòria contra el Real Madrid. Sergi Darder es mostra optimista amb la permanència i destaca la confiança recuperada de l'equip en aquest tram final de la temporada. Per altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol afronta dimarts a Wembley el seu repte més exigent davant la selecció d'Anglaterra femenina de futbol en la classificació per al Mundial 2027. Amb protagonisme balear, de Catacoll, Mariona Caldentei, Patri Guijarro i Lucía Corrales, que segueixen entrenant amb la selecció, i el reconeixement de Virginia Torrecilla. I amb tenis, Carlos Alcaraz avança els quarts del Masters de Monte Carlo i es jugarà l'accés a semifinals contra Alexander Bublik.
I pel que fa al temps, aquest divendres tornarà a estar marcat per les temperatures màximes que seran elevades. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia, tornarem a repetir aquests valors elevats, arribant als 28-29 com a valors màxims cap a punts a l'interior de Mallorca, 22-27 a la resta. A més, fresquet sobretot de vora de la mà. Tot això amb un dia de cel completament destapat avui, un dia net en el nord de les illes, però atenció que cap en el sud, sobretot a Eivissa i Formentera, començarà ja a arribar un episodi de pols en suspensió que serà important durant el cap de setmana. Aquestes concentracions màximes es donaran sobretot a darrera hora de demà fins diumenge a mitjan de matí, migdia, quan es començarà a retirar. Tot això amb vent que bufarà fluix de component est. Demà també tranquil·litat. El cel s'anirà tapant i ja al cap vespre tindrem un ambient més gris que ha ratllat per aquesta pols. Fins que és ver que diumenge tindrem el cel tapat amb pluges que en general seran febles, sobretot a partir del migdia. Ara mateix temperatures suaus, 14 graus a Ciutadella, 15 a Mahó, 12 graus a Alcúdia, 13 a Set Salines, 14 a Palma i a Vila, 13 a Sant Antoni o 15 a Sant Francesc.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 6. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany i Toni Sastre. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Fem una primera aturada informativa a Santa Ponça. Dues persones han resultat ferides lleus en esfondrar-se una part del terra del menjador d'un hotel a Calvià la nit d'aquest dijous. La zona afectada d'aproximadament 30 metres de superfície ha quedat precintada. Segons el consistori de Calvià, alguns turistes de manera voluntària han desallotjat les habitacions, però diuen que en general la situació ha estat de tranquil·litat. Han acudit a llocs dels fets dotacions dels bombers, de la Guàrdia Civil i de la policia local del municipi. A l'establiment hoteler Santa Ponça hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, i del que vos poden dir a hores d'ara és que hem pogut parlar fora de micròfon amb una persona de recepció que ens explicava que estan preparant tota l'operativa per reubicar alguns clients a altres hotels de la zona, però sense concretar el número ni donar massa informació al respecte. Vos parles de l'entrada de l'hotel, on poden veure zones precintades per on no poden passar els clients. També, això sí, hem pogut recollir el testimoni de diversos turistes que ens comentaven, ens deien, que varen sentir molt de renou i molt de crits en el moment de l'esfondrament, com és el cas d'aquesta dona.
Dining room last night, we was that side and then we just heard a really, really loud.
Aquesta turista diu que érem a fora del menjador i vàrem sentir un renou molt fort i crits. El terra es va esfondrar i hi havia diverses persones ferides i vàrem haver de sortir a fora. Vàrem venir els bombers, ambulància i la policia. Feia por. També hem pogut parlar amb un jove que va ajudar les persones que varen quedar atrapades en el moment de l'esfondrament i ens comentava això.
I was in the dining area. And as I've walked over to go sit down in that area.
Era el menjador i estava caminant per asseure'm en aquesta zona quan vaig sentir cruixir, pensava que era vidre, però sentia encara cruixir i molt de crits. Hi havia gent atrapada baix de les taules, vaig haver d'anar a ajudar gent, hi havia sang per tot. I de companys, tot i que l'hotel no ens confirma aquest desallotjament o aquesta reubicació d'aquests clients, sí que han vist en la darrera hora com desenes de clients han estat recollits per busos. Això sí, no podem confirmar si per ser reubicats en aquests altres hotels, com dèiem, o per anar cap a l'aeroport.
Gràcies, Toni, per aquesta imatge, aquesta fotografia que ens arriba en directe des de Santa Ponça. I l'endemà d'aquest esfondrament, avui s'obrirà una investigació per determinar-ne les causes exactes. Així ens ho ha confirmat el batlle de Calvià, Juan Antonio Mengual, en una entrevista a la primera hora d'aquest informatiu.
I avui se faran les investigacions, anirà la nostra tècnica de l'Ajuntament, el tècnic d'urbanisme, se farà una investigació i per prudència el que han fet és acordonar una mica la zona, crear uns espais per on puguin passar els clients i ara mateix, pues, supos que durant el dematí podrem veure més clarament què ha passat.
També assegura que part de l'edifici afectat està precintat i alguns turistes n'estan pendents.
Ens van dir que els clients se n'anaven i hi havia una mica dels clients que s'havien quedat una mica intranquils, però que en cap moment se va desallotjar. O sigui, pràcticament va ser una decisió de cada un dels turistes.
Hem arribat a les 8 i 9 minuts, fem una pausa i vos parlem precisament de turisme.
Vols anar sol mossa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Exceltura ha revisat a l'alça les perspectives turístiques a Espanya per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Calcula el creixement del PIB del sector en el 2,5%, enfront del 2,4% calculat al gener. Enmig d'aquest escenari, les Balears amb un 6% són la cinquena comunitat autònoma que millors perspectives de creixement davant d'Esté durant el segon trimestre de l'any. Aina Morales.
El vicepresident de l'Aliança per l'Excel·lència Turística, Òscar Perelli, ha confirmat que Espanya es revalora com a destinació segura i acull mercats que fugen de les zones de conflicte i cerquen una alternativa més fiable.
Buena parte de ese efecto se esté produciendo hoy en términos de compra y de reserva, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo reservas hacia España para el verano y estamos viendo también de mercados internacionales y estamos viendo también reservas de españoles en España, ¿no? Ese doble efecto.
Tot i la millora de les previsions, Exceltur alerta de l'important increment de costos a causa del conflicte, sobretot pel que fa al transport aeri, per la pujada del preu dels carburants. L'Aliança es mostra preocupada per les repercussions que pot tenir aquest fet sobre el sector, si la guerra s'allarga. A la vegada destaca que l'escenari actual és incert i volàtil, per tant, les previsions de creixement poden tornar a canviar.
I davant d'aquest clima d'incertesa econòmica, el govern reclama a l'Estat un tracte similar al de les Canàries en les ajudes. El conseller d'Economia, Antoni Costa, reconeix que la guerra està impactant de pla en l'economia de les Balears i que, si no s'atura el conflicte, les conseqüències seran similars o pitjors que les de la guerra a Ucraïna.
Així és per això que l'executiu ha enviat una carta al Ministeri de Política Territorial i espera que el citi ja en una reunió com més aviat millor. Costa aplaudeix que reconegui la ultraperifèria de l'arxipèlag Canària, però això no és obstacle perquè l'Estat hagi de ser conscient i reconèixer alhora la insularitat també de les Balears. Costa recorda que, per exemple, l'increment dels combustibles afecta directament i més a l'arxipèlag.
No esperam un no com a resposta, tenint en compte que el ministre de Política Territorial és alhora expresident de les Illes Canàries i, per tant, coneix perfectament quines implicacions té el fet insular a una comunitat autònoma. Si hi ha major finançament per les Illes Canàries, també n'hi ha d'haver per les Illes Balears.
I precisament el conseller d'Agricultura Canari, Narvai Quintero, de visita aquí a les Illes, ha donat suport a la reivindicació balear.
Sin duda lo apoyaríamos. Primero porque somos dos regiones que no estamos en territorio peninsular. Es verdad y cierto es que nosotros estamos declarados por Europa, por región ultraperiférica, que bueno, estamos a más de 1.500 metros de la costa de la península, estamos en otro continente, geográficamente es verdad, pero no es menos cierto que Baleares también está separado del continente.
I avui està previst que Quintero es reuneixi amb la presidenta del govern, Marga Proens.
I els més afectats en temps de crisi són els col·lectius més vulnerables, per això el tercer sector demana al govern que reforci la plantilla de serveis socials perquè entre tots, públics i privats, tinguin més força per donar resposta a les necessitats d'aquests col·lectius. Marga Gaià és la directora tècnica de la plataforma de voluntariat.
Ja està afectant, sobretot en el tema de transport que realitzen i d'alimentació. Totes les entitats de tercer sector, és un fet estructural que afecta a totes les persones que tenim el tema de l'habitatge i sobretot a col·lectius vulnerables.
El president de la Xarxa Europea contra la Pobresa a les Balears, Xavi Torrents, ha reclamat més personal a les administracions perquè no els col·lapsin les sol·licituds.
Nosaltres hem insistit que per un correcte exercici de drets mos cal un sector públic fort i ben dotat, i això passa per cobrir les places de vacants que ara mateix tenen algun dels serveis de la conselleria, no? I que afecten a un exercici de drets, a un accés a prestacions, a famílies, a infants, etc., que són difícils que quedin coberts sense uns serveis de plantilla ben dotat.
Mentrestant, el Consell de Mallorca ha aprovat una partida de 12,6 milions d'euros destinada al que coneixen com a escut social per fer front a aquestes conseqüències econòmiques derivades de la guerra. Una mesura que ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular, de Vox i de Coalició per Mallorca.
L'Esquerra, però, considera insuficient i el Partit Socialista acusa l'executiu insular d'improvisar, ja que dimecres va retirar de l'ordre del dia la seva aprovació. La portaveu socialista que Catalina Clavera ha criticat que l'escut social, anunciat amb una dotació de 84 milions d'euros, encara no s'hagi aprovat. Considera que hauria d'haver estat una prioritat i denuncia que els ajuts s'han posposat per discrepàncies entre els socis del PP i Vox a l'hora de limitar els ajuts als més vulnerables.
El govern de Mallorca hi hauria de ser i no hi és. No hi ets, senyor Galmés. Abones vostè, a part de fer-se fotos i viatges. Crec que dedicaries temps a fer un escut social, a fer una modificació de crèdit, a negociar amb els partits polítics, a negociar amb el seu soci de vots, que se ben cert que el dur de crani perquè li està exigint uns requisits que són racistes. Vostès tenen un problema i nosaltres li estenem la mà.
El conseller insular d'Hisenda, Rafael Bosch, ha justificat el retard per la necessitat de millorar el decret i garantir que les ajudes siguin àgils i efectives amb l'objectiu que arribin a tot tardar aquest estiu. Bosch ha avançat que pròximament s'aprovarà un segon paquet de 17 milions i mig d'euros per protegir famílies i empreses.
Nosaltres, d'ajudes directes, donarem el doble que vostès. El doble. Per tant, varen dir que retiràvem aquest primer decret, que lo millor... Evidentment, les resolucions normals es ja necessiten donar-li moltes voltes com perquè aquest no ho necessitàs. Pot ser un retras d'una setmana, setmana i mitja, però som ben conscients quan ho necessita la gent.
I la incertesa econòmica va en consonància amb la incertesa que es viu també sobre el terreny i en les relacions diplomàtiques entre els països implicats en el conflicte. La darrera hora d'aquest conflicte passa pels Estats Units. La Casa Blanca empès Israel a seure's amb el Líban perquè l'alto el foc amb l'Iran no se'n vagi a Norris. Està previst que les converses comencin la setmana que ve a Washington.
Una notícia que hem conegut molt poc després que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu hagi ordenat iniciar negociacions directes amb el govern libanès per establir la pau i desmantellar les milícies xiites de Hezbollah.
En el secret és Líban.
Diu, l'escoltam, que no hi ha alto el foc al Líban, en qui volen assolir un acord històric i que continuen atacant Hezbollah amb força. De fet, aquesta mateixa nit han bombardejat plataformes de llançament de projectils libanesos. Això en un moment en què la treva penja d'un fil i l'estret d'Hormuz continua sent un dels punts claus. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat amb un missatge a la xarxa social que l'Iran fa un treball, diu, molt deficient a l'hora de deixar passar als petroliers i apunta possibles cobrament de taxes per part de Teheran. Al seu torn, el líder suprem de l'Iran, Mostafa Jamenei, ha defensat que el seu país no cerca la guerra, però que no renunciaran als seus drets.
La comunitat internacional, entre d'altres la Unió Europea, reclama que s'aturin els atacs. El ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha criticat una vegada més la política bel·licista del govern israelià.
La situació en Líbano és una vergüenza en la conciencia de la humanidad. 1.750 muertos hasta el momento, miles de heridos, más de 1,2 millones de desplazados en una guerra ajena e impuesta y en la que el pueblo libanés ni siquiera es contendiente.
Mentrestant, Israel continua bombardejant el Líban. El periodista i arabista Jordi Leonard, que ha estat corresponsal de premsa al Golf Pèrsic i a l'Orient Mitjà, ha denunciat a IB3 Ràdio que els grans oblidats en aquesta guerra són els libanesos, els ciutadans que ningú no coneix.
Quan s'ha parlat de la població d'allà, era des d'un punt de vista polític i geopolític, interpretant a favor de qui estava, no sé si hi havia possibilitat de fer un canvi de règim. Però el més important, que són els protagonistes i les vides d'aquella gent, és que queda de vegades enterrat i ocult amb tots els comentaris que fem sobre el preu del petroli i la geopolítica.
Passen 18 minuts a les 8.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El jutjat ha decretat ordre d'allunyament i prohibició de comunicar-se amb la víctima per l'home detengut per presumptament agredir un menor de 12 anys a Llosa de Mallorca. El presumpte agressor va passar aquest dimecres a disposició judicial després de ser arrestat per la Guàrdia Civil.
Els fets varen tenir lloc dimarts mentre un grup de nins jugaven un partit de futbol informal entre amics al camp municipal. Segons les primeres informacions, un pare va botar al camp i va agredir un dels menors durant el joc. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, ha condemnat l'agressió.
Tot i que se varen produir no dins l'esport federat, no, però se varen produir dins un camp de futbol, se varen produir practicant el futbol, i el que han de fer és una condemna absoluta en aquests fets. Aquests fets no tenen cabuda ni dins les nostres instal·lacions esportives ni dins la nostra societat.
L'Ajuntament de Lloseta també ha condemnat aquesta agressió, ha expressat el seu suport al nen afectat i la seva família i alhora puntualitza que els fets varen tenir lloc durant un partit informal entre joves i no en el marc de cap entrenament ni competició oficial. També volen deixar clar que el Club Esportiu Llosetense no tenia cap relació amb l'incident.
També el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Orrach, ha condemnat aquesta agressió del menor a Lloseta.
Hem tocat tots els palos que podien tocar, hem estat pendent de tot. Ara tenim un puf, com ja ha dit el secretari general, tenim moltes eines i la darrera és que ara poden prohibir els pares d'entrar en els camps. Per tant, això no és més que una conscienciació més. Veus que normalment no escoltam com el fiscal de menors o com el de Tribunal Balear de l'Esport o com el director legal de la REF.
Paraules d'Orrach en el marc del primer congrés Violència a l'Esport, organitzat per la Federació de Futbol, en el qual hi han participat diferents esportistes i conferenciants, entre elles la futbolista Virginia Torrecilla, que ha destacat la importància de visibilitzar la violència dins el món de l'esport com a estratègia per combatre-la.
No sé si sea posible, ojalá, ¿no? Ojalá un día podamos llegar a eso y que obviamente no se vea violencia en ningún deporte, ojalá, pero sí creo que poco a poco dándole voz y visibilidad, poco a poco vamos a ir quitando esos traumas que tenemos desde pequeñitos, ¿no? Y que poco a poco vaya esto hacia adelante.
La jornada conclòs amb una conferència amb l'exboxejador Jero García i el professor Emilio Duro. Hi ha estat ferit greu un jove després de ser atacat dimecres vespre amb una katana, una baralla multitudinària entre dos grups de joves al carrer de Manacor a Palma.
La víctima va patir diverses lesions i va requerir assistència mèdica, segons han informat fonts policials. Es desconeix de moment encara el motiu de la baralla, tot i que dues persones ja han estat detingudes pel fet.
I el Consell Consultiu de les Illes Balears rebutja indemnitzar més de 130.000 euros una dona que va patir seqüeles després de ser operada tres vegades a l'Hospital de Can Misses.
L'òrgan consultiu considera que no concorren els requisits perquè l'IBE Salut hagi d'assumir la responsabilitat patrimonial per aquestes intervencions duites a terme entre els anys 2023 i 2024. La pacient va acompanyar la seva reclamació amb un informe pericial que concloia que havia existit mala praxi a l'assistència mèdica rebuda i reclamava compensacions per danys físics i morals. No obstant això, finalment s'ha imposat el criteri del centre sanitari que defensa que es va ajustar a les recomanacions de les guies de pràctica clínica.
I la delegació del govern ha confirmat la localització d'una nova barca amb persones migrants. Les darreres hores està rescatada avui de matinada, devers les 4:30, amb 11 milles del sud de Cabrera. 15 persones, totes d'origen magrebí, han estat rescatades.
Unes hores abans, ahir a les 8 del capvespre, es va interceptar una altra pastera, en aquest cas a 13 milles al sud de Formentera, amb altres 28 persones a bord, en aquest cas d'origen subsaharià. A les darreres 48 hores han arribat a les Balears prop d'una cinquantena de persones migrants a bord de 4 embarcacions. Les altres dues, després ahir vespre, també a Formentera, a la zona de l'Estofador.
I vols parlar ara de les vaqueries mallorquines que reclamaran indemnitzacions milionàries al càrtel de la llet format per grans firmes del sector com Nestlé i Danone, que entre els anys 2000 i 2013 es posaran d'acord per abaixar el preu de compra. Es repartiren proveïdors i intercanviaran informació comercial delicada per disminuir el poder de negociació dels ramaders. Això va provocar un efecte contagi a la resta de comercialitzadores com a Gama, que també varen aplicar aquesta política de preus.
Això després d'un grup de ramaders de les Illes s'hagin reunit a Campos per estudiar aquesta situació. A Galícia, les vaqueries ja fa temps que reclamen i ara el jutjat d'aquesta comunitat han establert una indemnització de 10 cèntims per litre de llet venuda que inclou el que deixaran de cobrar i també els interessos de demora. Ja hi ha hagut 4 sentències favorables als ramaders i davant d'aquesta situació les vaqueries mallorquines es mostren decidides a emprendre el mateix camí. Són Joana Mascaró, gerenta d'Unió de Petits Agricultors i Ramaders, i els ramaders Baltasar Martí i Miquel Benrell després de la reunió a Campos.
Són molt de dobbers. Per exemple, xerren de que una explotació de 1.000 litres això els suposa més de 100.000 euros.
A nosaltres afegim molt, per supuesto que sí que ens afegirem. S'impacta, pues ja no dormi ara, no recordo exacte quant de litres feia, però crec que ja passaven millor de litres anuals.
Tot el que sigui sumar, vinc a dir, tot el que sigui, i si poden guanyar qualque cosa, millor que millor. Vinc a dir, tot el que sigui fer pressió.
El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha mostrat el seu suport al front comú que pretenen fer els ramaders de Mallorca per reclamar aquestes indemnitzacions milionàries al càrtel lleter que es va formar entre els anys 2000 i el 2013.
Ve d'unes actuacions que varen fer les indústries lleteres fa anys, de controls de preus abusius, i això té un procediment obert que estan tenint els ramaders a través dels sindicats agraris. Els pagesos han de defensar els seus interessos i davant els abusos que pugui cometre segons quin tipus de monopolis o d'oligopolis, pues, s'ha d'estar de vora ells.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts, és ara el moment per encetar la informació esportiva. Avui començant parlant del Reial Mallorca, que ha confirmat una baixa molt delicada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Bon dia, el davanter Mateo Josef s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre i diu adeu al que queda de temporada. El futbolista càntabre es va lesionar durant l'entrenament de dimecres i les proves mèdiques han confirmat la gravetat de la lesió. Josef, recordam, està cedit pel Leeds United fins a final de curs i serà el club anglès qui decidirà ara el tractament de recuperació. Aquesta baixa se suma a la del capità Antonio Raillo en un moment fràgil per als mallorquinistes. Mentrestant, l'equip continua preparant el partit d'aquest diumenge a Sant Moix contra el Rayo Vallecano. Els de Michelis són 16 amb 31 punts, només 2 punts per damunt del descens, mentre que el conjunt madrileny és 13 amb 35 punts. La plantilla s'exercita avui Matías Onbibiloni en el penúltim entrenament abans del duel. I precisament sobre el rival, escoltam el mig campista Sergi Darder en declaracions a IB3 Ràdio.
Partit contra el Rayo són sempre també per escuts. Te posen una intensitat molt gran. No serà un partit de... Bueno, de, a lo millor quedant 0-0, no vull dir res, però són partits on sempre hi ha anades i tornades, on hi ha molt de ritme, on hi ha molt de contraatac, on hi ha un saque de banda i se treu ràpid, on seran partits pues, segurament molt intensos.
El Mallorca arriba a aquest partit després d'una important victòria contra el Real Madrid i en vista l'objectiu d'aconseguir la permanència, Darder s'ha mostrat positiu.
I jo crec que ara l'equip sí que ho veu amb una manera molt més positiva, crec que estem convençuts de que així serà. Pues, el futbol és com és i no sap mai el que passarà i això és el guapo del futbol també. És a dir, que hi ha molts equipos que s'havien salvats fa 400 jornades i ara tornen a estar ficats allà baix i ojalà nosaltres siguem un d'aquests equipos que estem mig morts i ojalà pues, d'aquí un parell de setmanes i un parell de victòries pues, mos puguem veure no salvats perquè serà complicat i haurem de lluitar fins a l'hora, però sí mig salvats, almenys forts per lo que vengui, que crec que és el que estem.
Darder ha parlat també de l'efecte de Michelis.
Però bueno, nosaltres som conscients de l'arribada del míster, pues que l'equip creu en el que s'està fent, que han deixat molt de costat el que passa de fora de que nostre, molt centrat molt en nosaltres, ja quasi ni en sóc rival. És a dir, evidentment, el míster té els genodistes que analitzen cada partit i en funció d'això pues, fem una cosa o una altra, però sí que molt centrat molt en nosaltres mateixos perquè creiem en el que estem fent, creiem en una idea i crec que les coses estan sortint bé, així que el que hem de fer és seguir creient en altres.
Avui, a les 9 del vespre, s'ençà de la jornada 31 de Lliga, amb un pla fort, el duel entre el Real Madrid i el Girona, al Santiago Bernabéu, i un darrer punt en clau mallorquinista ahir a l'estadi de Sant Moix. El nostre company Gavi Fortesa va presentar el seu llibre 110 gols, una obra que ret homenatge al 110 aniversari del Real Mallorca celebrat el passat mes de març i que repassa la història del club a través de 110 dianes icòniques. Anem a escoltar l'autor.
I vaig pensar, lo millor del futbol són els gols. I vaig dir, idò, 110 anys, 110 gols. N'hi ha que estan elegits perquè són molt guapos, de molta qualitat tècnica, els n'hi ha que signifiquen un títol, una permanència. Si tenc que elegir un, jo sempre dic que hi ha un gol de Juan Arango a la Reial Societat, un partit que va acabar 5-2 i que va fer un gol d'una bellesa plàstica espectacular.
I pel que fa al pròxim rival del Real Mallorca, el Rayo Vallecano va fer un cop damunt la taula a Europa, els madrilenys es van imposar per 3-0 a l'AEK Atenas. I és el torn de la selecció espanyola femenina de futbol. Arribarà dimarts que ve. El combinat nacional visitarà Wembley per enfrontar-se a la selecció d'Anglaterra femenina de futbol en el partit més exigent fins ara dins la fase de classificació per al Mundial 2027. Les quatre jugadores balears, les mallorquines Cata Coll, Mariona Caldentei, Patri Jarro i Lucía Corrales, es van entrenar ahir a la ciutat de futbol de Las Rozas. I de totes elles n'està ben orgullosa l'exinternacional Virginia Torrecilla.
Me emociona mucho, sobre todo por jugadoras que tengo mucho aprecio, ¿no? Jugadoras que han jugado conmigo, Mariona, Patri, incluso Cata, que no he llegado a jugar con ella, pero sí llegué con la selección. Para mí son jugadoras, obviamente, que tienen muchísimo valor de la isla. Es un privilegio poder verlas jugar y verlas desde muy cerquita, que para mí es lo más importante, ¿no? Ver crecer el fútbol femenino.
En tenis, el màster de Monte Carlo, Carlos Alcaraz, continua avançant en pas ferm. El tenista murcià es va classificar ahir per quarts de final després d'imposar-se a Tomás Martín Echeverri en 3 sets per 6-1, 4-6 i 6-3. D'aquesta manera, Alcaraz s'enfronta avui a Alexander Bublik, número 8 del rànquing ATP, amb un lloc a les semifinals en joc. I acabam amb gimnàstica artística. El Club Esportiu Xesca va presentar ahir els seus equips de competició, així com el calendari per aquest 2026. El gran objectiu de la temporada és l'inici del camí de classificació cap als Jocs Olímpics amb una cita clau aquest estiu al Campionat d'Europa, que es disputarà el mes d'agost a Zagreb, a Croàcia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'avui divendres al terra del menjador d'un hotel de Santa Ponça que el havia passat per ull aquesta nit i dues persones han resultat ferides lleus.
La zona afectada és d'aproximadament 30 metres i ha quedat precintada. Avui s'obrirà una investigació per determinar les causes exactes del succés. Mentrestant, alguns clients han abandonat de manera voluntària la seva habitació i l'hotel fa feina per reubicar alguns dels hostes.
I Exceltur calcula que les Balears rebran un 6% més de turisme per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
De fet, és la comunitat autònoma que millors perspectives de creixement de vendes té durant el segon trimestre de l'any. Calculen el creixement del PIB del sector en el 2,5%, enfront del 2,4% calculat al gener.
I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Menorca descarta externalitzar el servei d'ITV i manté l'actual model de gestió indirecta. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell Executiu ha aprovat l'avantprojecte del nou contracte de la ITV. És el primer pas per treure la nova concessió del servei que porten precari, recordem, des del 2018 i amb mancances notables des de fa anys. Una de les novetats del nou contracte és que es licitaran dos lots, un per a l'estació de Ciutadella i un altre per a la de Mahó. Això pot suposar que dues empreses diferents gestionin la ITV de l'illa. El PSOE lamenta que no s'hagi exclòs l'empresa Certio, que és l'actual concessionària del servei.
I avisa el Consell Consultiu de les Illes Balears, rebutja indemnitzar més de 130.000 euros una dona que va patir seqüeles després de ser operada 3 vegades a l'Hospital de Can Misses. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. S'ha valorat que no es compleixen els requisits perquè l'IBSalut assumeixi la responsabilitat patrimonial. En aquest cas s'imposa el criteri del centre sanitari que defensa que es va ajustar a les recomanacions de les guies de pràctica clínica.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Sa Pobla difós un ban de Balí on avisa que l'aigua del grifó no és apta per al consum humà. Ansel López, bon dia.
Bon dia. Per tant, no es pot beure ni fer-la servir per cuinar. Els problemes amb la presència de nitrats són coneguts i recurrents al municipi, però ara una avaria puntual en una de les línies de producció d'aigua potable ha fet que s'emeti aquest avís.
Són ara les 8:32. Fem una pausa i després anirem amb l'entrevista. Avui parlam d'aigua, en concret de l'aigua de la mà.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
tal com vos hem avançat avui, molts de municipis de les Balears tenen l'aigua de consum contaminada per nitrat. Segons el mapa de Greenpeace, no es pot beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta pobles com Sa Pobla, Manacor, Felanitx, Santanyí, ni tampoc a Ciutadella ni a Mau. En tots aquests punts de Mallorca i de Menorca, la concentració de nitrats perjudicials per la salut supera el límit legal actual. Avui a Eivissa s'organitzen unes jornades sobre l'estat de la mà a les illes amb el rerefons del projecte de la llei del Mar Balear, i una de les persones que hi participa és el doctor Andrat Esteve Morella Hongria, qui du molts anys analitzant la situació de l'aigua marina a les Pitiuses. Amb ell volen parlar ara en directe. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, i segons els darrers estudis, quin creu que és l'estat de salut del mar a les Balears?
Pues és preocupant l'estat de salut de la mar, perquè tenim els recents estudis que tenim, sobretot de la situació actual, és que confirmen clarament que estem en una situació molt, molt, molt preocupant, no? L'informe del Mar Balear, per exemple, mostra que com les captures de pesca han baixat gairebé fins un 45% en només dues dècades, no? I això és una dada que no podem deixar, no? Passant de 3.900 tones a poc més de 2.200, no? En el recent estudi. També estem veient una declaració molt clara dels ecosistemes claus, no? Per exemple, a Eivissa, 17 de les 18 praderies de Posidònia que es van analitzar per part del GenGov, pues estan en mal estat, i amb un 50% de la planta morta en zones com Talamanca, per exemple, no? I això passa en un context de múltiples pressions, no? Tenim un turisme massiu, contaminació, com heu parlat també dels nitrats, no? Que estan inclosa dins, no? I els canvis també, canvi climàtic amb onades de calor marines que estan succeint-se. Per tant, el problema no és puntual, sinó acumulatiu, no? Estem arribant a límits ecològics.
A les aigües d'Eivissa conflueixen també altres factors com abocaments de salmorra procedents de les desaladores. Com impacten aquests abocaments a la mà?
Pues els abocaments de salmorra també és un tipus de contaminació, perquè la salmorra és un residu de les desaladores, no? És aigua amb una concentració de sal molt superior a la natural, que sovint arriba al doble, no? I quan s'aboca a la mar, crea zones amb una salinitat que pues molt elevada, que poden afectar directament als ecosistemes marins, no? Especialment preocupant és l'impacte, com hem parlat abans, sobre praderies de Posidònia, no? Que és, perquè és molt sensible als canvis de salinitat i a la qualitat de l'aigua, no? I aquest impacte, com he dit, no només actua sol, no? Només és que és una suma d'altes pressions, com per exemple els fondets també d'embarcacions, la contaminació o inclús l'increment de la temperatura, no? I la salmorra és un exemple clar de com els impactes acumulatius estan degradant la mar Balear.
La pressió turística, ja en parlava l'anterior en la resposta, però aquesta pressió turística i l'urbanització intensa, de quina manera poden agreujar els ecosistemes marins?
Pues és un tema clau, no? Perquè la pressió turística, com has indicat, és un dels principals factors de degradació, no? Parlem d'un augment molt fort de la població a l'estiu, que això el que fa és multiplicar el consum d'aigua, per exemple, i la generació de residus i l'activitat a la costa, no? I això es pot traduir en més abocaments, més contaminació, més fondets, per exemple, d'embarcacions, no? I tot això el que fa és un increment de pressió sobre ecosistemes que ja estan fràgils, com la Posidònia, no? Per exemple, l'augment de les desaladores per abastir la demanda turística, això implica més abocaments de salmorra, que afecta directament al medi marí, no? I a més, pues el turisme intensifica altres problemes com pot ser la contaminació per nitrats o la saturació d'infraestructures de sanejament.
Mm-hmm. Quines mesures proposeu perquè millori la qualitat de l'aigua?
Pues bueno, la proposta o la proposició de llei que anem a analitzar avui, pues va en una línia molt clara i que creiem que és molt encertada, no? Perquè necessitem una governança clara de la mar, no? Amb una planificació espacial marina i una coordinació entre administracions, no? I per això creiem que una llei de la Mar Balear ha de servir precisament per ordenar usos i posar límits, no? No es pot gestionar, a més, sense dades, no? I nosaltres, per això estem participant en aquesta jornada, és que cal reforçar el seguiment científic, no? Els sistemes d'observació i la transparència, no? Sobretot hem de reduir les pressions principals, com limitació de fondets sobre ecosistemes ja fràgils o vulnerables, millorar la depuració d'aigües, reduir la contaminació per nitrats, no? Controlar els abocaments de salmorra i cal abordar la capacitat de càrrega, no? No és tot compatible amb el creixement il·limitat, no? La sostenibilitat implica posar límits real, no? I necessitem un marc jurídic, no?, específic que protegisca la mar com a bé comú i garantisca l'interès general.
Parlava vostè també dels nitrats, justament, i començàvem aquesta entrevista parlant de l'informe de Greenpeace que ha fet sobre la contaminació per nitrats de l'aigua de l'Aixeta i que posa de manifest que no es pot beure ni cuinar amb l'aigua de l'Aixeta a molts pobles de Mallorca i de Menorca, com Sa Pobla, Manacor, Felanitx, Santanyí, tampoc a Ciutadella ni a Maó, que superen la concentració de nitrats perjudicials per la salut, supera aquest límit legal actual. Quina opinió en teniu d'aquest informe?
Pues és, les dades que surtin publicades fa un parell de dies per Greenpeace són molt clars, no? I especialment preocupants com a sindicat a la nostra comunitat, no? Clar, Balears és una de les comunitats amb més contaminació per nitrat, no? I com a sindicat arribant a un 42% d'aigües subterrànies, no?, que estan afectades, no? Això vol dir que no és un problema puntual, no?, que és estructural, no?, i que això és especialment greu per la dependència, per exemple, que tenim dels aqüífers, no? I aquest problema pues no es queda tampoc en terra, no?, i és que acaba arribant a la mar, no?, contribuint a la degradació d'ecosistemes marins, no?, i això el que fa és incrementar també el perill que hi ha sobre els ecosistemes que tenim a la nostra illa, que sustenten, per exemple, el turisme o l'economia de la illa, no? Aleshores, clar, hem d'introduir millores normatives, per exemple, reduir els valors llindars, no?, que estan permesos i que creiem tota la comunitat científica que hauria de ser més baix.
I també amb Esteve Morelle, Hongria, hem volgut parlar de l'aigua, de la situació de l'aigua marina a les Pitiuses, també dels nitrats avui que hem conegut aquest informe de Greenpeace. Avui hi ha unes jornades precisament sobre l'estat de la mar a les illes, amb el rerefons del projecte de la llei de la mar balear. Senyor Morelle, Hongria, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I amb l'entrevista hem arribat a les 8:40. Continuem amb més assumptes d'actualitat. Dilluns es reprenen novament les declaracions pel judici del cas Mascaretes. Ahir va acabar la primera setmana i varen declarar dos testimonis clau. Carmen Pano, l'empresària qui assegurava duit una bossa amb 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE de Madrid i qui va ser el seu xofer en aquesta operació, Álvaro Gallego.
Així és, de fet, Pano va tornar a insistir que l'empresari Víctor de Aldama, un dels presumptes cap de l'entremat, li va comanar que dugués aquest doblés a Ferraz i que es van fer dos pagaments diferents de 45.000 euros cadascun. L'empresària va recalcar que l'import li va fer arribar el mateix Aldama. D'aquesta manera responia a la pregunta del Ministeri Fiscal.
Llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor de Aldama.
I encara un altre veu, el xofer d'Álvaro Gallego, confirmar que va deixar l'empresari als voltants de la seu socialista i que dins el cotxe hi havia una bossa amb bitllets, tot i que no sap quina quantitat. Segons la seva versió, Pano va entrar a Ferraz amb la bossa i va tornar sense ella.
Usted ha acompañado a doña Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del Partido Socialista en la calle de Ferraz,
sí,
para transportar algo que le quiero preguntar qué era.
Una bolsa con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
I avui entra en vigor la llei de multireincidència. Recordem que endureix les penes per als qui reincideixin en delictes de furt lleu o d'estafa.
Però també dona més potestat als jutges per adoptar mesures cautelars, legitima també les entitats locals per exercir l'acció penal en cas de furt i tipifica com a delicte l'ús d'embarcacions que subministrin combustible a les narcollanxes en alta mar, entre d'altres.
La líder de Podem, Irene Montero, i el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, fan front comú per aconseguir la unitat de l'esquerra davant la dreta en un acte i a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Rufián va demanar apostar pel projecte comú i Montero va insistir que val la pena.
Perquè si no ens mataran per separat.
Resuelva los problemas urgentes y baje el precio de los alquileres y tope el precio de los alimentos y haga que el transporte público sea gratuito. Creo que eso merece la pena intentarlo.
Investiguen com a homicidi imprudent la mort de dos pacients oncològics de Burgos per una errada en l'administració del tractament.
Tot perquè les víctimes van rebre una dosi 6 vegades superior a la que tenien pautat inicialment per una negligència en la preparació del fàrmac. L'administració se'ls va donar el passat 18 de desembre, però l'hospital no va reconèixer el cas fins al mes, un mes després. El preparat es va administrar en un total de 5 pacients, però finalment 3 van sobreviure. El defensor del pacient, juntament amb altres 2 afectats, han presentat una denúncia i el Tribunal d'Instància ha obert ja diligències.
I de l'exterior, el president de Rússia, Vladimir Putin, ha decretat un alto al foc a Ucraïna amb motiu de la Pasqua ortodoxa.
I la treva començarà a partir de les 4 de l'hora baixa de dissabte, de demà, i conclourà a darrera hora de dia 12. En un comunicat, a Moscou ha apuntat que espera que Ucraïna també cessi els atacs.
I la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, nega haver mantingut cap relació amb el pederasta Jeffrey Epstein i la seva esposa Ghislaine Maxwell.
L'esposa del president Donald Trump ha comparegut per sorpresa a la Casa Blanca per aturar la informació que, segons ella, són rumors que circulen per les xarxes socials.
I am not Epstein's victim. Epstein did not...
Escoltam, no som una víctima d'Epstein. Epstein no, es va presentar Donald Trump, ha assegurat en aquesta compareixença.
Segons per les 8:45, tot d'una la informació insular.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca.
Bon dia. L'aigua de Sa Pobla no és apta per al consum humà. L'Ajuntament tames un banc de baldia en què desaconsella beure i cuinar del grifó a causa d'una avaria. Tot d'un, ampliem aquesta i altres qüestions en aquests 10 minuts dedicats a les notícies de proximitat de Mallorca. Abans, però, volem saber com se circula en aquesta hora per les carreteres de l'illa. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, la circulació molt tranquil·la en aquestes hores a les principals carreteres. Només trobàvem algo de tràfic lent a l'arribada a Palma, des de l'autopista d'Inca, i també volíem aprofitar per demanar precaució, ja que en sentit creixent també en sentit d'Inca, en aquesta via, l'autopista d'Inca, el centre del polígono de Marratxí, trobaran obres amb tall d'escarril dret. En aquest moment no estan afectant gens una mica la circulació, però precaució si circulen per aquest punt. Per la resta de vies, tranquil·litat, és tot. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic, són les 8:46.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Sa Pobla ha difós un banc de baldia en què avisa que l'aigua del grifó no és apta per al consum humà. Per tant, no es pot beure ni fer-la servir per cuinar. Els problemes amb la presència de nitrats són coneguts i recurrents al municipi, però ara una avaria puntual en una de les línies de producció d'aigua potable ha fet que s'emeti aquest avís. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'avaria pot causar desviacions dels nivells de nitrats permesos per sanitat i per aquest motiu, de manera preventiva, es recomana no consumir-la. Per a la resta d'usos es pot emprar, diu el consistori, amb total seguretat. Recordem que fa només uns mesos el govern va obrir un expedient sancionador a l'Ajuntament per la presència de nitrats, ja que durant l'estiu passat es va superar el nivell màxim. El consistori va presentar al·legacions, diu que el problema amb la contaminació a l'aigua és històric al municipi i que habitualment està en nivells pròxims al màxim.
En una entrevista fa només uns minuts a l'informatiu matí, l'investigador Esteve Morella Hongria ha avisat que les illes Illes Balears és una de les comunitats amb més contaminació per nitrats.
Això vol dir que no és un problema puntual, no? Que és estructural, no? I que això és especialment greu per la dependència, per exemple, que tenim dels aqüífers, no? I aquest problema pues no es queda tampoc en terra, no? I és que acaba arribant a la mar, no? Contribuint a la degradació d'ecosistemes.
I no ens movem de Sa Pobla, perquè allà l'Ibavi ha confirmat que construirà 8 habitatges de protecció pública. En aquest municipi ja hi gestiona 90 immobles.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, diu que les obres s'han adjudicat per prop d'1,3 milions d'euros i està previst que es comenci a construir al juny, amb un termini d'execució de 18 mesos.
Esta, conviene recordar, que es la primera promoción de l'Ibavi en casi 15 años en Sa Pobla, donde precisamente l'Ibavi gestiona cerca de 90 viviendas. Y este conjunto de viviendas se incorporará a ese plan de choque del gobierno para facilitar vivienda asequible a residentes en Balears.
En total, el govern impulsa en el conjunt de les Balears més de 1.200 habitatges públics en noves promocions destinades a ciutadans residents a les illes amb una residència mínima de 5 anys en aquesta comunitat i en preferència per als residents al municipi.
Els municipis de les Balears demanen agilitzar i facilitar els permisos per instal·lar càmeres de seguretat. D'aquesta manera volen vigilar actituds incíviques, com ara l'abocament d'enderrocs als camins de fora vila, que suposen una despesa important per alguns consistoris. Aquesta setmana n'hem conegut un exemple. A Santa Maria del Camí, segons l'Ajuntament, és un fet habitual i se'ls ha complicat identificar-ne l'autor.
En aquest cas, la policia local sí que n'ha localitzat un sospitós. El batlle Colau Canyelles explica que l'abocament es va localitzar ben enmig del camí del passatemps.
Cada setmana gairebé trobam un abocament. Aquest és espectacular perquè el camió, segons que qualcú degué incordiar o se va assustar i va donar volquete i va deixar tota la càrrega quasi mig del camí. Així com el camió se n'anava, encara estava abocant. Llavors nosaltres vam anar a la policia i vam trobar documentació de sobre. I ja m'han posat en contacte amb la documentació i començava a ser expedient pertinent.
Canyelles lamenta que no els autoritzin a posar càmeres de seguretat per vigilar aquesta classe d'actituds. Fons de delegació de govern, però, han dit a IB3 Ràdio que la darrera petició formal feta per l'Ajuntament de Santa Maria va ser el 2021 i per la instal·lació d'una càmera de control de trànsit i que en aquell cas no se li va respondre, que no era competència de delegació autoritzar-ne o no la instal·lació.
Jaume Ferriol, president de la Felip, la Federació d'Entitats Locals, sosté també que molts municipis expressen el seu interès per instal·lar aquests dispositius, però que sovint el problema, més que es deneguin, és el temps que han d'esperar per rebre una resposta.
És delegació de govern, mitjançant la comissió de videovigilància, qui ha d'autoritzar el muntatge d'aquestes càmeres. Aquesta comissió s'havia de reunir abans de Nadal, no se va reunir, i ara estem esperant, jo suposo que en aquestes setmanes properes se podrà reunir.
El pla de l'Ajuntament d'Alcúdia ha reclamat per unanimitat que es canviï el traçat del segon cable elèctric que connectarà Mallorca amb la península. Consideren que hauria de passar per la badia d'Alcúdia per minimitzar l'impacte sobre zones habitades. Es tracta d'una moció presentada en bloc per l'oposició i tots els grups li han donat suport. Això, però, ha estat després d'un intercanvi de retrets entre l'actual i l'anterior equip de govern.
La disputa ha començat amb una primera moció presentada per Unides Podem en què reclamava que l'Ajuntament dones més informació sobre la qüestió al web municipal. La batllessa Fina Linares ha acusat l'oposició de polemitzar cada mes amb aquesta qüestió quan les competències les té Madrid.
Però que m'ho demaneu vosaltres tres? Vareu estar al costat dels ciutadans? Quan va començar tot això, vareu demanar als vostres partits que fessin una reunió informativa a la ciutadania? Mires cas que vos feren? Perquè dius que sí? Mires cas que vos feren?
I Maria Ramos, regidora d'Unides Podem, li ha retret el to.
No mos ha de renyar ni mos ha d'insultar. O sigui, des d'Unides Podem, home, que si nosaltres
ara li prenem l'espai... No, jo puc si interrompre el debat quan trobi convenient. I ara l'interromp, jo no he insultat a ningú. Digue'm quin insult he fet jo.
Que des d'Unides Podem volem prendre espai a la ciutadania.
Això
que
no és insultar.
La batllessa Linares ha criticat l'anterior equip de govern per no haver defensat prou els interessos d'Alcúdia amb el cable. La portaveu socialista, Bàrbara Rabassa, diu que en aquell moment no hi havia tanta informació.
En aquell moment no hi havia res de res.
varen posar damunt la taula tot el que hi havia, que eren possibles suggeriments, però no hi havia ni siquiera informes.
Tomàs Adrobé, a més, li ha retret a Linares que es va equivocar en anunciar el 25 un acord de traçat amb el cable amb una associació de veïns sense haver-lo negociat amb l'altra plataforma afectada que es va constituir posteriorment. La Balassa ha respost que en desconeixia l'existència.
Perquè si vostè haguessin consensuat un traçat en l'antiga plataforma i en els nous afectats d'ara, que és per aquí van passar estressat, els haguessin dit, escoltau, veniu, que hi ha un possible acord amb aquesta gent. Què en pensau vosaltres? Jo per jo, això et serà de que vareu fer.
Jo no sabia que hi havia en aquesta plataforma. El senyor Domingo ho va dir a un plenari i jo no tenia constància de que aquests veïnats no fossin en aquesta plataforma. Però així tot he de dir que nosaltres no miràvem per una plataforma ni per una altra. Ni perquè me vaig equivocar perquè després em va sortir una altra. Nosaltres vàrem mirar per tots els ciutadans del CUDI.
Tot i els retrets, tots els grups hi coincideixen i reclamen conjuntament un tercer traçat de consens i que el cable entri per la badia d'Alcúdia.
El Consell de Mallorca ha iniciat el procés per assumir la gestió de la residència de Muro. El pla ha aprovat per unanimitat la creació d'una comissió d'estudi. El batlle de Muro, Miquel Porquer...
És un dia històric.
Destaca la importància.
Un dia històric. És a dir, nosaltres estem lluitant amb una residència, com bé he dit, competències impròpies que assumeix tots els ajuntaments, que no tan sols en un tema econòmic, sinó que en un tema de gestió. Gestió, per nosaltres, és un lastre important. No som capaços, com a ajuntament, de gestionar correctament una residència com la nostra.
Així arribam a les 8:55 minuts. Amics, continua la informació a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara, ho fem amb la cultura. Avui és divendres i sonen els pianos preludi d'una nova renovació de la cartellera cinematogràfica entre les propostes cinema social, fantasia i el retorn d'un clàssic. Ens les repassa Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
Bon dia. Comencem, si et sembla, per Incontrolable.
¿Quieres pasar y comer algo, John?
Vete a tomar por culo.
Pues encantada de conocerte.
Una pel·lícula que diuen que té molts números per triomfar als Oscars de l'any que ve, entre altres coses pel seu protagonista, Robert Aramello, que ja va rebut més d'un reconeixement. Asseguren que és la digna hereva del millor cine de Ken Loach, que no és complaent i que explica com toca la història real de John Davison, un home amb trastorn de la Tourette que lluita contra els tics verbals incontrolables mentre s'enfronta al rebuig familiar i a l'estigma social i acaba esdevenint un referent. Spoiler, acaba bé. De fet, acaba com comença la pel·lícula, amb Davison recollint la condecoració de cavaller de l'Imperi Britànic per part de la reina, que va ser degudament insultada per ell, això sí, sense voler.
Vas a estar un tiempo sin ver a papá.
Me dejáis solo, tía.
El juez ha decidido que no haya más puntos de encuentro.
La Buena Hija és també un bon exemple de cinema social. La directora Júlia de Paz i la guionista Núria Dunjó entrevistaren dones supervivents de violència masclista i també reclusos empresonats per agressió. Tot això abans d'entomar la història d'una nina que s'enfronta a un pare agressor i poder explicar com toca el desemparament, volíem dir, dels infants que viuen aquesta realitat i sovint són oblidats per l'administració.
Tu vendries?
¿Para atrapar a un monstruo?
¿Por qué piensas que cazo monstruos?
Tienes pinta.
I dèiem que aquesta setmana hi ha també espai per la fantasia. És el cas d'Atrapando un monstruo, un conte de fades modern, extravagant, amb terror i humor, que ens mostra la història d'una nina que contracta el seu veïnat sicari perquè mati el monstre de sota el seu llit, que diu ha assassinat els pares. Matt Mikkelsen, Sigourney Weaver i Sophie Sloan protagonista en aquesta cinta que recorda Leon i Amélie. I ens faltava el clàssic, sí, 22 anys després de la seva estrena, arriba a les grans pantalles Kill Bill, The Whole Bloody Affair, la versió definitiva de l'obra mestra de Tarantino, 275 minuts, sense censura, amb mitja part i per temps limitat.
I manquen 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Avui ho farem amb els sons més destacats d'aquesta setmana.
We
have the Iranians promising to open the Straits of Hormuz, and we have a negotiation that's supposed to start this weekend.
Continua suposant una amenaça pels veïns, encara és, i jo crec que inclús encara molt més, no? Perquè els països del Golf perceben que aquesta feina que varen començar els americans s'ha d'acabar, en el sentit que s'ha de debilitar un règim que els consideren molt hostil.
Nunca he hablado con el señor García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna. Respecto del señor Ávalo, nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario.
Todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ávalos es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ávalos el que finalmente sufragaba todos los gastos.
Sí, muy buena, la verdad. Hemos empezado el sábado, que tuvimos un 78%, 80% de ocupación el primer día, lo cual es un muy buen comienzo, porque dependes de los vuelos, y mañana ya, tres días después, estamos a casi el 100%.
Hemos venido a Mallorca porque habíamos estado en verano, pero no habíamos estado en esta temporada, y la verdad es que es una maravilla el clima, y comparado con verano, mucha menos gente. Sí, sí, la verdad que se nota diferencia. Pero bueno, me ha sorprendido que hay bastante turismo, que están los hoteles casi llenos, y no por lo que nos han dicho en el hotel.
Un día que se fa tradició, un día que... que tothom tenen el record.
Fer comunitat, no? Fer poble, com diuen, i estan tots junts i, bueno, disfrutar del dia de festa.
I hem arribat a les 9, repassam ara les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. Comença una investigació per determinar quines varen ser les causes que varen fer que part del trispol del menjador d'un hotel de Calvià passés per ull ahir vespre. Així ho ha confirmat el batlle del municipi, Juan Antonio Mangual, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
I avui se faran les investigacions, anirà la nostra tècnica de l'Ajuntament, el tècnic d'urbanisme, se farà una investigació i per prudència el que han fet és acordonar una mica la zona, crear uns espais per on puguin passar els clients i ara mateix, pues, supos que durant el dematí podrem veure més clarament què ha passat.
L'esfondrament va tenir lloc de vers les 9 del vespre i dues persones varen resultar ferides lleus. La zona afectada d'aproximadament 30 metres de superfície corresponen al forjat sanitari.